al matí. A les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquest punt d'alegria de viure. I ho fem de la mà del nostre col·laborador, en Josep Alavedra. Bon dia, Josep.
Què tal, Pau? Com estem?
Jo molt bé, i tu?
Fantàstic. A més, una miqueta mullats, que ens fa un dia una miqueta així de pluja, però jo penso que aviat se'ns il·luminarà el dia.
Serà una pluja d'aquelles guaridora.
Guaridora, eh? Perquè tenim una persona que encomana el somriure.
Irradia aquest somriure. Ah, aviam, espera, posem-nos en situació. La setmana passada li vam demanar a Lluís Pont que ens recomanés una persona de qui poder conèixer l'alegria de viure. La cosa va anar així.
Seguint una miqueta doncs, amb aquesta tradició i havent escoltat el vostre programa i això, pues, jo proposo a una sabadellenca...
Una dona.
És Marosa García Planas. És una persona que jo aprecio moltíssim, que l'estimo molt. És una persona molt entranyable a la ciutat. És una persona que moltíssima gent coneix. És una persona campiona del món 2 vegades d'aerobic. Ha portat la nostra ciutat arreu del món amb el seu esport en aquella època. Crec que la Marosa, si té l'oportunitat de vindre, és una persona que, insisteixo, ha fet feliç a molta gent aquí i crec que és una persona que pot explicar moltes coses positives i, sense cap dubte, mai a la vida li he vist al dematí llevar-se i no somriure.
Marosa García Planas i Mercet, bon dia i benvinguda.
Molt bon dia.
Quina presentació, eh?
Uau, bestial. No ho havia sentit, no ho havia escoltat, de veritat. I m'honora molt que ho digui el Lluís, a més, que és una persona excel·lent, generosa i, a més, amb moltes ganes de viure i molt alegre.
Bé, doncs comencem pel començament, no, Josep?
Exacte. On vas néixer?
Ja Sabadell.
A Sabadell.
Sabadell.
Home, quina pregunta, no? Més estranya.
Sí, sí.
I això?
Sabadellenca de tota la vida.
Vas néixer a casa o vas néixer a l'hospital?
Doncs pues quasi al lavabo, fixa't el que et dic.
Caram!
Jo, els pares vivien al carrer Limón,
sí.
I vaig néixer a la Mútua.
A la Mútua
que hi havia en el carrer...
La Mútua
de la
dels Caueta. Amos.
Sí, dels Amos, exacte.
Jo també.
I el metge no havia arribat, que jo ja quasi estava fora. És a dir, ja tenia ganes de viure.
Tenies ganes de sortir,
sí, ja.
Tenies
ganes de sortir.
Bum, bum, bum,
sí.
Bum, bum.
Sí, jo et pregunto, qui era la teva mare?
Ui, la meva mare... En paraules és difícil, eh? Però la meva mare és Maria Antònia, una persona excel·lent que ha tingut 11 fills, que no l'he sentit queixar-se mai de la vida. Potser ara que té 90 anys es comença a queixar, però no l'he sentit queixar-se mai de la seva vida. Ara m'està escoltant, segurament, i és una gran persona perquè, a més, ha sabut sempre estar en el lloc on ella volia estar, on li tocava, o se suposa que li tocava, o ella volia estar, amb una gran enteresa. I, bueno, és que només dient que ha tingut 11 fills, ja...
11 fills, i dius, té 90 anys i es queixa, però m'han dit que es tira de cap a la piscina.
No, i al mar. No, no, està fantàstica. Es queixa, no es queixa del físic, que està fantàstica.
És que 90 anys, és el que diu el Pau, 90 anys una persona ja es pot queixar, eh? Ja té una miqueta de dret a queixar.
Sí. I ha acumulat dret a queixa.
Exacte,
saps de què es queixa? Saps de què es queixa? Ara, si m'escolta. Es queixa de que es pensa que nosaltres ens pensem que ella ja no val per res, perquè com que l'intentem ajudar amb tot, i no vol ella, Ella es pensa que ho pot fer tot sola, i ho pot fer sola, eh? El que passa és que ella ens ha cuidat molt, i ara nosaltres la volem cuidar amb ella.
Clar.
I no ens deixa. I d'això es queixa.
Clar, els fills, això, quan arriba una edat, sí, han de passar els pares. Perquè,
sí,
quants sou? 11 i quants nois i quantes noies?
Pues mira, som un equip de futbol conformat per 5 homes i 6 dones.
Amb la
dic
mare...
homes i dones ja perquè som tots grans ja.
Clar.
Sí.
Amb la mare d'entrenadora, no?
Amb la mare d'entrenadora i el pare d'àrbitre. Fixa't.
Ostres, i tant.
I la mare de qui era filla?
M'has millor explicat. Però la mare era filla del senyor Marcet.
De l'alcalde.
L'alcalde Marcet, sí. Sí, sí.
A la família com us senta quan sentiu això de voler canviar noms de places i carrers?
Mira, et diré que la família ens és bastant igual, perquè nosaltres l'avi el portem a dintre i l'avi està al cor de les persones. No està en el nom d'una plaça, en el nom d'un carrer ni d'una escola. A nosaltres el que ens conforta de l'avi és rebre agraïments d'una família sèrbia, per exemple, fa un any, que va venir aquí a conèixer-nos perquè l'avi havia ajudat els seus pares a fugir cap a Estats Units perquè fugien de Hitler, precisament, i els va ajudar a fugir i ara ens van convidar al seu país, van fer un programa a la televisió, va sortir tota la televisió sèrbia l'any passat.
Ens estàs parlant de l'any passat?
Clar.
Sí.
Una cosa molt recent.
Molt recent, molt, sí, recent, molt recent.
Sí.
Clar.
Aquestes coses no se saben. Ens reconforta que el Front Nacional de Catalunya, quan va morir l'avi el 63, va portar-li una corona de flors. Ens reconforta saber que quan els comunistes es van fer amb el consistori, amb el Toni al capdavant, van anar a parlar expressament amb la meva àvia per dir-li que no trauríem mai la plaça d'aquella persona, ja no polític, aquella persona que havia donat tant per la ciutat, on reconforta que hi hagi persones aquí a Sabadell, per exemple, hi ha un ciutadà de Sabadell, una persona de Sabadell, que el seu pare de Sabadell va morir a Mauthausen i que no vol que treguin el nom de la plaça. Aleshores, nosaltres, que treguin el nom de la plaça o no, doncs la veritat és que ens és bastant igual, perquè ho seguirem portant a dins.
Clar, és que per vosaltres és la persona, no? És la persona.
Per nosaltres la persona.
I
saps què passa? Que jo
sempre...
penso que... Jo tampoc puc valorar les coses que, de la història que no he viscut, no? Jo he viscut a la família i és molt fàcil, en perspectiva i amb la distància, fer crítica, no?, de fets que potser no has viscut. I potser seria interessant saber l'opinió de les persones, que moltes ja no hi són, que en aquell moment van conviure amb el que feia el meu avi en aquell moment.
I a més jo penso això, i ja tancaria aquest tema, que jo penso que això ha de passar temps, ha de passar el temps, ha de passar més temps, no? Que a vegades s'està molt proper quan es diuen una sèrie de coses que potser ha de ser el temps. A quin col·le vas anar?
Puf, mira, vaig anar al Sant Nicolau.
Sí?
Sí. I vaig a Sant Nicolau fins que van
obrir... Sant Nicolau, que era de nois i de noies.
Nois
no? Era
i noies. Era mixta.
Era mixta,
sí,
val.
Sí. Jo vaig anar a Sant Nicolau, vaig estar molt a gust allà, però quan ben petita ja em van portar a la vall, perquè llavors va aparèixer a la vall, a la vida dels meus pares, van dir, oh, ens agrada aquesta escola.
Sí.
I llavors vaig anar a la vall.
I llavors ja vas fer, diguéssim, tot el col·le i tota l'escola la vas fer a la
vall. Tota l'escola la vaig acabar a la vall fins que vaig començar a la facultat a INEF.
Val.
A Barcelona.
Perquè a mi un ocellet m'ha dit que quan estaves a la vall, en vez allò els grupets que es feien de noies, que també passava molts col·les de nois, tu en vez, diguéssim, de ser una miqueta allò que es fumava d'amagat o es feien coses...
ara!
Qui t'ha explicat tot això?
Ah, tenim
rasca,
aquí...
Rasca, Josep!
Mira, jo sempre, tots els patis de la meva vida...
Què feies?
M'he posat el xor a sota la faldilla de l'uniforme i he estat en un racó del pati...
Fent tombarelles.
Sota la una mica una cosa mal feta que feia una professora, que és que em treia colxonetes d'amagat, màrfegues, i llavors jo donava classes, però des de la petita, ja ensenyava als més petits a fer gimnàstica, que era el que a mi m'agradava i el que jo vivia, per el que jo...
O sigui, que aquesta vocació d'esportista, de gimnàstica, sí, i després del que parlarem, això ja et surt de ben petita.
Sempre.
Recordes?
La mare sempre em diu que sempre estava de cap per avall, que no hi havia manera, que no parava...
De cap per avall?
Sí, fent voltaretes i...
Escolta'm,
tot el dia.
Ara t'han fet àvia, això també ho vols...
Ara t'han fet àvia, és molt fort, això.
I ho seguiràs transmetent, també?
Sí. Bueno, és que el moviment és la clau per una vida més feliç. Això És un eslògan d'una campanya d'un tema d'esports que va sortir aquest estiu, i quan vaig sentir la frase vaig pensar, és que és ben bé això.
Boníssima, eh?
El moviment és la clave, però, i hi ha persones que potser quan són joves no ho poden sentir així, però fixa't que al final de la nostra vida, les persones que coneixem, que són grans, que tenen 80, 90, 100 anys, les persones que segueixen actives i fent esport, algun tipus d'activitat, són més alegres, són més generoses, sí, sí. Són més obertes.
Això és, que, ens va, que ens va visitar també a l'Alegria de Viure, ens va visitar Josep Molins.
Hombre, també un clau exemple.
Era un clau exemple, cada dia està a les tardes a les pistes.
Sí.
I llavors això ja al pati del col·le ja feies això, tombarelles, ja feies gimnàstica i tal.
Ja feia això, llavors als 16 anys...
Sí, als 16...
Li vaig dir al meu pare, diu, pare, què et sembla si començo a treballar? Mm. I em diu, home, diu, però clar, tu has d'estudiar. Dic, no, jo seguiré estudiant, però treballaré. I diu, bueno, diu, però on hi has de treballar a aquesta edat? I dic, aquí a casa. I llavors, clar, em va mirar així i em diu, què vols dir aquí a casa? I llavors teníem un sòtano que sí que el teníem ple de coses, però eren coses, és a dir, no hi feien vida. Dic, què et sembla si reubiquem totes aquestes coses i aquí monto un petit gimnàs i dono classe a les veïnes? I
en
així
sèrio?
Vaig començar... Sí.
Fent classe a
les... I vaig començar a donar classe a les veïnes amb 16 anys. Al cap de poc temps vaig començar a donar classes en una guarderia, tot d'activitat física, de classes de... Després vaig començar a donar classes al Club de Bellaterra, que nosaltres vivíem allà, en una escola d'aquí de
Sabadell.
De Sabadell, i bueno, i així vaig començar a 16 anys.
I tot això ho vas aprendre tu, ho vas aprendre tu, diguéssim, o vas...
Bueno, llegia molt, buscava... Ara és molt fàcil, perquè clar. Ara vas al Google, pam, pam, i treus tot. Però abans me'n recordo que anava a la biblioteca i buscava llibres relacionats, o anava a llibreries i me'ls comprava, articles que em passaven, de... Bueno,
I gimnàstica, vas enfocar, sí. Explica'ns una miqueta això.
Després... Bueno, jo primer vaig començar ballant, que era el que m'agradava. El que passa és que ben aviat vaig veure que ballant no em guanyaria gaire bé la vida, perquè jo volia ser molt feliç, però amb equilibri em puc viure una mica com jo volia, no? Que sempre ens agrada viure una mica bé tots, no? Aleshores vaig pensar, ostres, això de la dansa no em portarà gaire lluny. I llavors em vaig passar a l'aeròbic. Bueno, a la vegada que feia tot això, feia gimnàstica esportiva, que vaig començar al Sant Jordi, com molta gent d'aquí a Sabadell, a fer gimnàstica esportiva. I a la vegada que anava al Sant Jordi, anava a la Forrellat a fer dansa. Feia esportiva i dansa. I ni amb esportiva ni amb dansa veia jo que em guanyaria massa el què. A més... En dansa no era gaire fina jo, ballant, perquè era així com més enèrgica, i amb esportiva, bueno, clar, em feia gran i era boneta, però tampoc no... I vaig pensar, ostres, què faig? I llavors vaig descobrir l'aeròbic, que va ser quan vaig començar amb el tema d'aeròbic.
Has dit aeròbic? Canviem de terç. Què vol dir la bamba a la teva vida,
bueno,
Rosa?
Bueno, abans i després.
Explica'ns.
Bueno, amb la bamba, amb aquesta cançó, vaig guanyar el primer campionat del món que vaig fer jo a Tòquio. No, el primer que vaig fer jo no. Bueno, sí, vaig guanyar el primer, evidentment, no era el primer que anava. I amb una coreografia amb aquest ball, sí, amb aquesta cançó.
Amb això vols dir que em vas guanyar més d'un?
Em vaig guanyar dos, sí.
Una
vaig
Tòquio.
Guanyar una a Tòquio i una a Brasil. Que el vaig guanyar amb una cançó que es deia Keep Going, amb dues persones més, el Joan Fermí, i després amb la Gemma Belmonte, que vam fer trio, tots de Sabadell també.
Tots tres de Sabadell.
Sí, han sigut les dues vegades que he quedat campionat del món.
És dur preparar-se per una competició així?
Bueno, és dur. La paraula dur és relativa. És dur tenir un fill petit? Sí, però com que ho vols fer i tens amor pel que fas, és dur, és relatiu. Potser en el moment sí, però és dur... Sí que, és a dir, poses moltes hores, molt esforç, però és clar, si ho disfrutes, no? Ja anem a la teoria del meu pare, que em deia, tu, nena, no treballes. perquè tu passes bé. I jo li deia, bueno, pare, però m'ho passo bé, però cobro. És a dir, que estic treballant, no?
Home, això és fantàstic, eh? Passar-s'ho bé i cobrar, això ja
i
és...
I una mica la competició era això, no? Era, primer, envoltada de persones que realment t'aporten i després vivint unes... Bueno, clar, era una mica la culminació de tot el que a mi m'agradava, no?
El que passa és que també suposo que havies de cuidar molt els detalls, no? Per exemple, hi havia una vestimenta concreta. Qui t'havia fet el vestit que portaves?
Bueno, clar, és que jo la vaig guanyar. Vam guanyar tots, això està claríssim,
era
eh?
Un equip.
Era un equip, era sí. Un equip. Sempre es guanya amb equip, tot. I tots els èxits són amb equip. Llavors la Montse, de Divari, disseny...
Montse Ribas, bon dia!
Hola, bon dia.
No m'ho crec, Montse. Saps que havia estat tentada d'avisar-te, perquè, però com que ja sé que en el taller sempre teniu Ràdio Sabadell,
sí.
He pensat, no cal que l'avisi.
O que bé saber-ho,
això.
No cal que
l'avisi, sí.
Veus? Ens escolta algú.
La Montse ens tenia apamats a tots. Però a mi i també a tots, eh? Els homes també. Els apamava a tots per fer-los el vestit adequat. La veritat és que...
Explica'ns una miqueta el que
bueno,
feia.
Saps què passa? Que la vestimenta en aquell moment es valorava moltíssim, molt. I clar, i la Montse feia l'equipació no nostra, perquè eren de Sabadell, sinó que ella equipava, jo crec que tota Espanya i gent de fora d'Espanya també, i de Catalunya. I...
Montse, què et demanaven? Coses molt rares o què?
Bueno, molt rares. Però vam disfrutar molt. Va ser una època... Bueno, a mi la Marosa em va fer tornar més jove.
Que bé.
Home, la veritat és que amb la Montse va néixer una amistat que ella va ser padrina del meu casament, precisament.
I tant.
Per exemple.
La Marosa és com una mica filla meva, sempre li dic.
Sí, és
veritat. Va ser una amistat més que una amistat. Ens va unir molt, les hores que vam passar juntes, dissenyant els mallots d'ella, fent-los i jo, desfent-los i tornant-los a fer,
sí.
I vinc a foradar-los i més foradar-les, perquè com menys roba hi havia millor.
Sí.
Encara recordo el primer que vam fer un foradet petit,
sí.
I com va tornar em va dir... El mallot estupendo, però l'hem de foradar molt més. I ja
bueno,
quasi no quedava roda.
Aquell campionat vaig quedar quarta i vaig pensar, aviam, vinga, va, tots els components que puguin fer que quedi primera. I una d'elles era el mallot, no?
Sí. I va quedar primera, sí. Però s'ho mereixia perquè s'ho currava molt, eh?
Sí.
Treballava...
Però Montse, aquí era un treballar...
A gust.
Sí.
A gust.
Disfrutàvem
molt. Jo sempre dic, treballàvem a la nit. Mm. Aprovàvem a les 12 de la nit.
Sí.
El que fos, però hi disfrutàvem i bueno,
la Montse, me'n recordo agafar el cotxe corrents, venir a l'aeroport entregant-nos peces que no havien, perquè les havíem canviat a última hora. I, bueno, va ser... La veritat és que unes vivències brutals.
Sí. Va ser bueno, uns anys que per recordar-los tota la vida.
Però fixa't, és que al final... Els millors moments sí que te'ls donen fets, no? Quedes campió del món, però els millors moments te'ls donen persones.
Sí,
te'ls donen persones que en un moment donat t'ajuntes i pum, i surt alguna cosa, no? I és això, i la Montse és una d'elles, per suposat, la Montse i tota la seva família.
Sí. Ho vam viure molt tots.
Ho vam viure molt tots.
I vaig disfrutar-hi molt.
De fet, Montse...
Un moment esplèndid.
Montse, veu fer una marca de referència, no?
Hombre.
Bueno, vam fer una marca molt bona en aquells moments de mallots, ara les coses han canviat molt, els meus fills segueixen el negoci, però ja amb una altra línia, que és el que va avui dia, continuen fent cosa d'esport... però els mallots ja representa que han anat una mica més a la baixa, ha canviat molt tot, i avui dia es té que fer una mica tot més industrial, la cosa tan manual com fèiem nosaltres, tan artística, per desgràcia és una minoria.
I segur que no disfruten tant.
No, i tant, segur que no pateixen molt més i no disfruten. Però nosaltres vam ser els primers que vam fer mallots amb Swarovskis.
Sí, exacte. Plens de brillants.
Pensa que Swarovski, sí. El mallot de la Marosa, va anar... en el centenari d'Swarovski es posat per tot arreu, per tot el món.
Ostres,
em van demanar el mallot i va voltar per tot el món el mallot, perquè vam ser els primers que vam aplicar Swarovski al mallot.
I encara ho conservo tot, eh?
Encara
conservo
el tens.
Tot. Sí, tant, sí, i tant.
Sí.
Ho guardo com vamos. Sí.
Clar,
bueno,
clar,
que eren uns mallots molt artesans.
Artesans, molt viscuts,
molt suats, molt suats.
Bueno, en el seu marit també el tenia ben apamat. Jo li feia
per això ho deia jo, eh? Però el Jordi també el vas apamar molt, eh? Sí.
Bueno, Jordi, quan ens fem un mallot ja sabem a qui hem de
Pau,
trucar.
Pau, sí, ai. I tant, home. Li diem a la Montse i escolta, aturem feina. Montse Ribas, moltes gràcies.
Bueno, moltes gràcies i felicitats, Marosa.
Escolta, m'ha agradat moltíssim que entressis a l'antena, de veritat, quina sorpresa.
molt bé.
Un petó molt gran. Ens veiem aviat.
Gràcies a tots. Adéu.
Adéu.
Adiós.
Marusa, tu ets del Bon Veure?
Jo? Si jo sóc abstèmia.
Ostres, doncs m'han dit que t'agrada el tequila.
Ah, bueno. Fins a la mort. Fins a la mort. Me'n recordo d'anar a concerts a primera fila, colar-me, bueno, per estar a primera fila.
Fan de tequila.
Fan. Era molt fan de tequila. Bueno, i encara l'escolto, eh?
Encara
l'escolto.
I els anava seguint...
I et diré una cosa, les meves filles, sí, els agrada. I els, sí, agrada perquè jo també, bueno, m'han escoltat molt a casa.
I anaves als molt concerts, i seguies, et compraves els discos...
Sí. Tot.
Totes les coses.
Tot. M'agradava molt tequila, molt.
Dius les teves filles, ets familiera, t'agrada...
Sí. Sí,
sí?
Sí.
I la teva parella?
Si ho és, sí, molt també.
I allò de recordar dates cèlebres i tal, com ho porta?
Ah, bueno, perquè avui és una data important, no?
Ho descobrim?
Aviam, què passa, Pau? Pau?
Jordi Bertran, bon dia.
Hola, bon dia.
No m'ho crec, Jordi, ets un traïdor.
Jordi, quin dia és avui?
Doncs avui és el dia que fa 21 anys que ens vam casar.
Oh. Que bo.
21 anys de casats.
21 anys de casats, sí.
I com esteu, Jordi Marosa, després de 21 anys?
Com estem? Home, doncs estupendos.
Jo et diré que millor que el primer dia.
Oh, que maco.
Sé que és difícil, eh? I que la gent potser no s'ho creu, però les persones que tenim més al costat ho saben.
Explica'n, Jordi, com us vau conèixer?
Com ens vam conèixer? Bueno, ens vam conèixer primer...
Explica.
Ai.
Ara hi sucarem pa.
Amb tequila o no?
Explica, que jo era la seva entrenadora i no em fotia ni cas.
Bueno, ens vam conèixer a la feina. Primer vam coincidir a l'universitat, però vam coincidir molt, molt fugazment, i llavors ens vam conèixer en el gimnàs on treballàvem junts a Barcelona.
A Bon Esport. Sí.
Jordi, et perdem una mica, a veure si pots tenir una ubicació on tinguis més cobertura, perquè es va entretallant el que ens expliques i ens entrem de la missa a la meitat. Ens sents bé, tu?
A veure si ara millor?
Ara millor. Vinga, sí. Explica, on es veu conèixer, aviam.
Al gimnàs, i va ser així un amor a primera vista?
Al Club Bon Esport ens vam conèixer.
No, a primera vista no, sinó que primer vam ser molt amics. Ens vam conèixer allà i llavors doncs vam començar parlàvem molt i vam coincidir molt en moltes coses i vull dir, bueno, vam ser molt amics i a partir d'aquí un dia, sense imaginar-nos-ho ni ella ni jo, doncs patapam.
Patxant, escoltant tequila, no? Escoltant...
No, perquè ell no era de tequila. Ella, explica'm qui t'agradava a tu. Send me an angel.
Ah, sí, és veritat.
Sí.
Bueno, aquestes eren...
Qui són aquests?
Era uns que es deien Raf, que era una cançó que es deia Send me an angel.
Sí.
I... sí, bueno, era música més disco. Jo era més de disco.
Ella era més de disco i jo era més... més batallera.
Tu més xumpa-xumpa, Jordi?
Jo xumpa-xumpa, total.
Bueno, és que és més jove, ell també, eh? Ah, tot...
Ui, aquí ja surten les intimitats, eh?
Vinga.
Tres anyets més jove, és, sí.
I el Jordi també estava amb lo de la competició, amb l'aeròbic,
sí,
o no?
Sí, vam coincidir precisament perquè ell va començar a entrenar per competir. Ell, bueno, de fet, va arribar al club on treballàvem. Ell era jugador de rugby, de futbol, i ell va arribar per ser entrenador de la sala de fitness, però per una casualitat de la vida doncs faltava una persona per donar classes d'aeròbic, la persona que gestionava el club en aquell moment va pensar que ell podia ser dient, no en donava una, perquè tothom anava a la dreta i ell anava a l'esquerra.
Nosaltres,
estàvem ja molt avançats a l'època, anàvem amb un calçat adequat i ell venia amb bambes Victòria. I llavors, bueno, després d'una setmana d'adaptació...
Un jugador de rugbi amb bambes Victòria.
Bueno, perquè li van dir gimnàs, fes aeròbic, i va agafar unes bambes Victòria.
Això no és sèrio, eh?
I de seguida ho van veure i van dir, on vas?
Perdoneu, però hauria estat pitjor anar amb botes de rugbi, no?
Sí, també és veritat, també és veritat.
També és cert.
I aleshores jo ja competia, i jo tenia una companya, la Susi, molt alta, que ella volia competir també, però em deia, però és que jo no vull competir perquè llavors tu series la meva competència. Diu, m'agradaria competir en parella. I jo li vaig dir, doncs busquem una persona que veiem un noi doncs, que pugui fer parella amb tu. I quan de cop i volta arribes, saps com quan arriba un àngel, dius, oh, ha arribat un noi que és alt, però clar, ha vingut per fer classes de sala fitness, ara l'estan ficant aeròbic, veiem que no en dona una, però anem a fer-li una prova. I llavors la Susi, jo i una altra companya el vam tancar en un gimnàs i vam dir, vinga, va.
El vau tancar?
Sí, sí. Perquè no s'escapés, eh? Ni, fes això, fes allò, fes allò.
Jo estic calladet, ¿vale? Perquè deixo que ella parli. Quan ella acabi, jo us explicaré la teva versió.
A veure.
No, i llavors, bueno, vam veure que tenia moltes qualitats i li vam dir, t'interessaria i tal? I bueno, diu, no sé ben bé què és lo d'aeròbic, però endavant, perquè ell és un tio molt llançat. I així va començar ella a fer aeròbic.
A veure, Jordi,
evidentment el vam posar en una barra de ballet i a fer clàssic hores i hores perquè estires les puntes, perquè, clar, agafes més elegància, perquè, clar, venint del futbol i del rugby pots comptar, no?
Elegància la tenen uns justos, només. Aviam, la teva versió, Jordi?
Versió, Jordi.
La meva versió és que jo vaig començar a treballar en aquest gimnàs. És veritat el que explica de les bambes Victòria, és veritat el que explica de que al principi amb el tema d'aeròbic, amb la música, d'on donava una, però, haig de dir que les meves classes estaven plenes i això amb elles els hi feia molta ràbia.
Però estaven plenes de dones.
Ep.
I llavors, el tema aquest de la competició, sí. Jo estava un dia caminant pel gimnàs i pel passadís, elles dues, amb una mirada perversa, doncs van venir a per mi i em van dir, escolta'm, tu no voldries fer aeròbic de competició? I jo no sabia el que era. I vaig dir, és que no sé què és això. I em van portar una sala de vídeo, que teníem allà al gimnàs, em van ensenyar un vídeo d'un campionat del món, i vaig dir, home, doncs això és xulo, està bé, eh? Pues sí. I llavors vaig dir, bueno, ara hem de veure si serveixes. I llavors em van portar a una sala, tal com diu la Barossa, i em van començar a dir, ara aixeca una cama, ara fes flexions, ara salta així, ara fes l'espagat, ara no sé què. I llavors em van donar el vistiplau. Vull dir que... Però sí, la veritat que vaig passar de jugar a futbol i a rugby, a fer aeròbic de competició, que era alguna cosa...
Amb mallots, amb brillants i forats, tot s'ha dit.
No m'hagués imaginat mai a la vida, però mira...
I amb les Victòria,
amb Victòria, sí.
I amb les Victòria, no? Sí.
Va ser una gran època, la veritat és que sí.
I llavors ja us acompanyava també a les competicions i el Jordi...
Bueno, ell llavors va començar a competir i també va quedar campió del món.
Exacte.
Amb una gran entrenadora, com jo. És broma. Era tot l'equip. I també els mallots de la Montse, també s'ha de dir.
I també anava amb els cristalls aquests.
També, tots.
Home, això, foto del Jordi, l'hem de veure, amb
aquests mallots. Et diré que aquest any, per primera vegada, he permès que les meves filles vegin un vídeo de...
Això s'ha de veure, Jordi. El
Jordi competint.
Això ens ho hem de veure.
El tenen allà dalt.
Quina edat tenen les vostres filles, Jordi?
14 i 16.
Bueno, ja seria allò de comenceu a enterar-vos de per on va la película, no?
Per on va la película, exacte.
Has dit una cosa, per això abans, Jordi, que m'ha agradat molt, perquè a vegades aquestes coses del mite romàntic, no?, i els mitjans de comunicació, que sembla que ha de ser tot amor a primera vista, molt fàcil, rodat, i en canvi, expliqueu que la vostra història va ser conèixer-vos primers com a persones, entaular aquesta amistat, i a partir d'aquí que sorgís una mica l'espurna, no?
No, realment va ser així. Realment va ser així.
Sí, va ser totalment així.
Totalment així. Com a companys, i després, bueno, per problemes que es contenien personals i tot, doncs, bueno, ens vam anar coneixent i al final va néixer l'amor.
El naixement d'una gran amistat, sí, que es va convertir en amor.
No, i realment és així, eh? Vull dir, jo ho sento així, almenys, que ara el meu amor és molt més fort, molt més ferm, i podria dir que vibro molt més que abans.
Que maco, Jordi, eh?
Hòstia, ara m'he quedat mútil, eh?
Gallina piel, eh?
Ara digues que tu també, Jordi. Digues que tu també.
Home, també s'ho guanyat, eh?
A mi passa mateix. Però és que ara no cola.
Bueno, quan arribis a casa ja en parlarem.
Què teniu preparat, per cert, Jordi? Avui alguna cosa especial?
Avui, bueno, hi haurà una sorpresa aquest vespre.
Ah. Ep.
I després, bueno, res, demà demà anem amb uns amics, demà passar el dia amb uns amics, vull dir, una cosa tranquil·leta, tranquil·leta.
Doncs res, felicitats, 21 anys més.
Moltíssimes
Esperem
gràcies.
Que siguin Moltíssimes 21 gràcies. Anys més, d'aquí 21 anys més ens
emplacem.
Ens emplacem tots aquí. Però amb el Mallot, que vingui amb el Mallot.
Amb el Mallot.
Aquest vídeo el volem veure, Jordi.
Hem estat temptats alguna vegada a dir, vinga, ens els posem? No, i ens mirem i diem, no, millor que no, millor que no.
Jo us vull veure tots dos.
No m'hi cap, el Mallot ja no m'hi cap.
Jordi, moltes gràcies per participar.
Gràcies a vosaltres.
Moltes Una abraçada.
Bueno, Marosa.
Digues.
Felicitats.
Igualment. Gràcies.
Un petonet.
Vinga,
adéu. Adéu, Jordi.
I ara aprofito també que fem aquest canvi, anem cap a un altre sector, diguem-li, perquè vull que la Marosa reconegui aquesta música.
Oh. Això sí que em té el cor robat.
Vinga, explica, què estem escoltant?
Cuéntanos.
Bueno, mira, si parlem de coses materials... potser la millor herència... Bueno, ja no material, és que és material i no material... Bueno, la millor herència que ens ha deixat el meu pare, i com a mínim a mi, és el poder gaudir de Menorca any rere any. Des que vaig néixer que estiuegem a Menorca, i per mi és... Bueno, jo un estiu sense Menorca no puc estar-hi.
On de Menorca? Teniu la casa?
A Vinebeca. Sí, estem tota la família allà. És un moment, a més a més, per compartir amb tots els germans. Bueno, clar, és que dels meus pares a Navall som 75. Aleshores, clar, és enllà és on ens trobem tots, on compartim, on tornem a reviure moltes coses de la infància, perquè, bueno, doncs convius bastant. I la veritat és que és brutal, Menorca, per mi.
Ets una dona de mar, si es diguéssim. Ets
sí,
dona de mar. T'agrada,
sí, curiós,
t'agrada el mar.
I no vic a mar. Però jo sempre dic que si alguna vegada m'hagués de desprendre d'alguna de les meves vivendes, seria la de on visc ara, que no pas Menorca, que allà sempre vull tenir el meu racó allà.
Et retiraries a Menorca? Sí?
I tant, em retiraré.
Et retiraràs a Menorca?
Em retiraré a Menorca. Bueno, el problema és que no em retiraré mai, perquè sóc autònoma. Però,
d'aquí molts anys.
Si em pugui retirar algun dia, em retiraria a Menorca. Sí.
Més anys que la
compartit,
mare, més anys.
Compartit. Jo, a mi m'encantaria fer mig any i mig any. 6 mesos en un lloc i 6 mesos a l'altre. Perquè realment a Menorca l'hivern també es fa petit. Es fa...
I a Menorca ja quan hi aneu ja és això, família, descans, mar, ja diguéssim...
Sí.
És,
jo quan arribo a Menorca ja no em busquis.
És una desconnectada.
La península es pot cremar. M'és igual, no em busquis.
Deixa'm
no em busquis.
Aquí la meva illa i ja està.
Realment, bueno, és que és, no sé si el fet de creuar, que hi hagi mar pel mig... bueno, també tot el tema familiar pesa molt, la història que tenim allà, els pares, a tots ens enganxa molt Menorca. Perquè al final, fixa't que... A totes les famílies passa, no? Tu pots estiuejar en un lloc, però potser la dona l'estiueja en un altre lloc i llavors acabes anant a l'altre lloc.
A l'altre.
A casa tots hem acabat a Menorca. És a dir, que realment té un enganx. I tinc molts bons amics a Menorca. De Menorca, bueno, no són de Menorca, alguns sí, alguns no, però la meva colla de quan jo tenia 5 anyets que corrien pel poble és la mateixa colla que tinc ara.
Sí, encara els
aneu
trobant.
Però tots, amb
i
fills,
tot.
Amb... La mateixa colla.
La mateixa. Això
I quina ràbia els hi fa quan anem allà, els principatins, que diuen ells, i diem, ses nostres illes. Eh?
Exacte.
Oh, quin mal fa això.
Em sento una mica menorquina, ja, també. Eh?
Clar,
t'ho diré.
Perquè per el que dius, això, ets una persona familiar, no? Per
molt,
que...
molt, molt.
Tant, Dani, per el sí. que vas... Per el que sí. entenem, Pau, vull dir, també els germans... Que hi ha una unió, molt. No?, entre molts germans...
Bueno, saps què passa? Que no sóc jo. És com han fet els meus pares, això. Els meus pares realment han treballat molt, potser involuntàriament, no ho sé, però han fet que sigui una família realment molt unida. I
això és important,
I tinc 11 perquè... Som 11 germans, i entenc que potser seria difícil. Però també diré que quan tu neixes amb una educació com la que hem tingut, el primer, perquè podent tenir molt, hem tingut el just sempre que ha calgut. Ens han educat d'aquesta manera i penso que és la bona.
Ens han educat amb l'esforç, diguéssim.
Ens han educat amb l'esforç, totalment.
Això a vegades és important dir-ho, no? Perquè a vegades sí. hi ha una miqueta el mite de dir, home, és que aquestes persones, doncs...
Jo vaig començar a treballar amb 16 anys i mai ja li vaig demanar res al meu pare.
No, això és important a vegades dir-ho, perquè a vegades...
Que realment ens han educat amb l'esforç... I el fet de ser una família nombrosa, m'imagino que les persones que m'escoltin que siguin família nombrosa potser també pensaran el mateix. Clar, t'eduques compartint d'entrada. compartint...
M'imagino les taules allà amb...
Bueno, bons... taula.
Era allà... Bueno. 13, hi havia
una cosa
14,
que era
no?
El plat del lloro. El plat del lloro...
Ja, m'explica.
El plat del lloro.
El plat del lloro era una invenció de la meva, una invenció de la meva mare. I era quan tu arribaves tard a dinar o a sopar, doncs imagina't que tenies un plat de sopa, no?, posat a la taula, perquè clar, allà era com un ranxo, eh? Va, tots igual. Vinga, tenien tots els plats de sopa allà. Si tu, a l'hora que arribava el segon, que potser doncs, era un tros de pollastre, no havies arribat, el pollastre el posaven a sobre, a dintre de la sopa. I la fruita la posaven a dintre... És a dir, aquell plat es anava... Es anava
enriquint, per dir-ho d'alguna manera, no?
Es anava fent
el primer
complet,
plat, el segon plat i el postre. De manera que quan arribaves t'havies de menjar el que hi havia al plat, que era el plat del lloro, que te'l trobaves així.
Aquesta me l'apunto.
Home, sí, en riu tant de les mescles del Ferran Adrià, aquí posant la mandarina amb la sopa.
I quantes vegades havies menjat el plat del lloro?
Pues alguna que altra.
Alguna
però
que
bueno,
altra.
També et diré que tinc germans que moltes més que jo. Més que... Perquè jo, potser sí que era una mica entremaliada, però jo feia veure que era bona. És a dir, jo sempre complia. I després per darrere feia... Però jo normalment complia.
Has dit una cosa que m'ha cridat l'atenció... Això que els autònoms no es retiren mai, però clar, tu com a emprenedora no demanaves l'ajut, perquè clar, quan emprens, no? I que m'agradaria que ens expliquessis una mica alguns dels teus projectes i iniciatives, cal aquell suport d'entrada, no?
Doncs mira, escolta... jo et diria que...
Veiem.
Que ara m'empenedeixo i no m'empenedeixo del que t'explicaré. Quan ja vaig acabar la carrera...
Sí?
Quina carrera vas acabar?
INEF.
INEF.
Vaig acabar INEF... Sí, amb esforç, perquè el meu pare no volia, eh?
No.
Jo quan li vaig dir al meu pare... Perquè jo no sabia si fer arquitectura o INEF.
Home, i ell ho tenia claríssim, no?
Ell ho tenia claríssim. Perquè, a més, no només perquè per que ho tenia claríssim, sinó perquè, a més, a ell li agradava molt. I ell havia hagut de ser enginyer perquè a casa tocava ser enginyer, clar, perquè l'empresa...
L'empresa i tota la família.
Era una mica com la seva vocació frustrada. Llavors, jo no sabia si fer arquitectura o INEF, i el dia que em diu, bueno, t'has decidit? I jo li dic, sí, pare, vull fer INEF. I em mira i em diu, bueno, això a la tarda, però de carrera què faràs? Jo deia, no, pare, INEF és una carrera. INEF no pot ser una carrera. Jo, pare, vull fer INEF i és una carrera. I per què has triat INEF? I jo li vaig dir, perquè vull ser feliç, no?
Caram.
Llavors, bueno, perquè jo em vaig visualitzar fent, treballant.
I el pare quina cara hi va posar?
Bueno, a ell no li va agradar,
no li va agradar,
però sí que és veritat que després ell va reconèixer, no m'ho va dir, mai...
Clar.
Però amb les mirades, amb els fets, va reconèixer doncs, que jo havia triat una carrera doncs, que, amb la qual disfrutava
i te n'havia sortit.
Que em donava, exacte, de menjar. I ara... ara
INEF, de fer... feies INEF. INEF, INEF, INEF,
sí.
A la Universitat
no,
de Barcelona.
No, llavors, quan vaig acabar a INEF, el pare em va dir... Perquè, clar, jo ja treballava en molts gimnasos donant classes amunt i avall, jo tenia una moto i que sí que me la van patrocinar ells, em van donar la moto i molt bé. I em va dir, venga, si vols... et monto un gimnàs. I jo li vaig dir, no. Dic, vull, no en sé prou.
Vull... Això et va sortir de tu.
Sí, jo li vaig dir, pare, no. Dic, no en sé prou. Dic, jo necessito volar. Jo necessito poder aprendre a altres llocs, veure món, veure altres coses. Estava competint. I el pare em va dir, bueno, cap problema, tu mateixa. Clar, al cap de 15 anys, quan vaig voler muntar el gimnàs, no vaig anar pas a trucar-li la porta i dir-li, pare, ara muntes un gimnàs, perquè no tocava, no? Però sí que és veritat que ell, bueno, perquè ell va veure que jo, ostres, m'ho havia treballat molt, currava des de 16 anys i ell m'ho va oferir.
I el pare, perquè, perdó, quan va ser campió en el 92, si no recordo malament,
sí,
que va dir com que el pare, que quina cara hi va posar, que et va
bueno,
dir pare.
Es va emocionar molt, em van regalar una medalla molt maca, d'or, que van fer una nina així com fent aeròbic i darrere van posar Marosa a Tòquio 92... Van estar molt contents. Van fer una... Van convidar tot l'equip que en aquell moment que vam anar a competir a casa a fer un...
Es va emocionar, vaja. El pare
sí,
es va
molt,
emocionar.
Sí, molt, molt, sí.
Estàs dient una cosa, per això que, clar, parlem de la construcció en l'emprenedoria, però, clar, hi ha negocis que s'acaben i aquí hi ha una part de dolor quan veus que toca acabar.
Bueno, però és que tots són passos endavant. És a dir, jo mai m'he plantejat la meva vida com que sempre faré el mateix. Fixa't, jo tinc molts defectes, molts, però una cosa que sempre m'ha agradat i ho he considerat potser una virtut és que des de ben petita sempre tenia molt clar que jo volia decidir en cada moment cap on volia portar la meva vida professional. I sempre he pensat d'aquí 10 anys què vull ser. Sempre, ara ho penso també, d'aquí 10 anys on vull ser. I jo he volgut sempre dominar i no que em dominés el negoci a mi. De manera que jo m'he anat adaptant segons les meves emocions i segons l'entorn, perquè està clar que l'entorn marca. Quan tu un negoci, no sé, per dir-te un exemple, no?
Malament,
tu tens gimnàs i veus que, ostres, la competència, tal, tal, doncs has d'anar-te reinventant, no? Llavors, una mica la barreja del que et diu el sector i del que tu sents és el que fa que tu diguis, vinga, va, ara cap aquí, ara cap allà. Amb la qual cosa, els tancaments, no és que siguin tancaments, bueno, clar que són tancaments, però són etapes que ja has disfrutat.
Val.
Però això vol dir saber renunciar, també, Marosa.
Home, això és tenir uns valors.
Jo, des que vaig néixer, renuncio. Perquè un any em compraven tot nou i un altre any heredava.
Ja, desenrotlla.
No, roba, per exemple, no? Sí. Bueno, doncs el que et deia de compartir, quan ets petit. Tu, quan tens 12 germans, ja neixes renunciant. Perquè arribes tard i t'has quedat sense xocolata.
Val.
Clar.
El valor de l'esport.
O perquè de cop i volta veus que el teu germà ho necessita més i dius, vinga, va, doncs compra't el jersei tu, no me'l compro jo. I no ens faltava de res. Però aquesta capacitat d'esforç, de renúncia, forma part de la vida i et fa feliç, perdona. És que la renúncia també et fa feliç, no? Moltes vegades renuncies una cosa perquè en tindràs una de molt millor, no?
I tu qui creus que ha sortit de la família? El pare, la mare o aquest caràcter que tens així, emprenedor, aquest caràcter de voler ser tu?
El pare.
El pare, no?
Bueno,
sí.
És que és difícil dir-t'ho perquè la meva mare va néixer en una època que ella professionalment no es va desenvolupar. Jo no sé com hagués sigut ella.
Clar, no hi havia les possibilitats.
En un món laboral.
La dona havia d'estar
sí
a casa.
Però sí que ho puc intuir.
Clar, era una...
Jo intueixo que ho he heredat dels dos. Ara, la realitat és que la meva mare al final es va quedar a casa amb els nens.
També era l'època.
Bueno, l'època, perdona, i 11 fills.
I 11 fills, clar. Clar, 11 clar. Fills. Sí. Déu-n'hi-do.
Ara parla amb la gent que en té dos i dius, no, és que això multiplica per 6.
Clar.
Vull dir que tot una mica... Jo penso que el pare, però si la mare hagués pogut treballar, probablement també.
Una pregunta molt important que t'havia de fer. Tu ets més de bamboleiro o meva?
De tot.
Has de triar una.
Julio Iglesias.
Digue'm-ne una.
Me va.
Me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y allá.
Digues, Josep, no et tallis.
No, fantàstic. Jo encara tinc pendent anar a veure en directe el Julio Iglesias.
Et diré una cosa, que no em fa vergonya dir-ho, perquè jo tinc molts amics que sé, perquè estaven amb mi, que els encantava, i ara quan ho diem en públic, ells callen. I jo dic, no, a mi, a la vegada que anava a concerts de tequila, m'encantava escoltar Julio Iglesias. Sí,
és que no queda massa bé a vegades, dir que això del Julio Iglesias...
Però és que m'és igual, a mi m'és igual, sí.
Però t'agrada?
M'agrada molt. Més l'època antiga, també et diré, que l'última època.
Bé, clar, això és a vegades la dinàmica no creativa, també, que dius o estàs molt al final o després hi arriba un punt que
fan
més el revival,
sí,
no? Però bé, hi ha himnes, s'agradin o no, és allò, dius, però hi ha clàssics del Julio Iglesias. Marosa, hem d'anar acabant. T'hem de fer una pregunta clau perquè segueixi el Josep amb aquesta secció.
Sí.
Endavant. A qui ens recomanes que convidem per conèixer la seva alegria de viure?
Doncs mira, jo et recomanaria a una persona que és molt de la ciutat, fa molt per la ciutat, és una persona activa, alegre, emprenedora i amb alegria de viure, que és el Joan Madaula.
Joan Madaula?
Joan Madaula és una persona
una
que pot aportar moltíssim. A més és president de Cipo, fa moltíssimes coses pels nens que tenen problemes i per la ciutat. I és una persona generosa, bona... és que no cal que expliqui res. No cal que expliqui res perquè
amb el nom n'hi ha prou.
Si aconseguim que vingui, ja ho veureu.
És
Josep,
sorprenent.
Tens una missió.
Tenim una missió.
Ja ho saps.
Tenim una missió. Però havent-ho dit la Marosa amb aquest somriure, no ens podem pas negar. Perquè una
somrient
de les coses que es perden els oients és que sempre està rient.
Ja.
Ara penjarem unes fotos perquè les puguin disfrutar també a les xarxes socials. Un plaer, Marosa, García Planas.
Moltíssimes gràcies a
vosaltres. I Mercè. positiva, vitalista, una persona que cau i s'aixeca. Un plaer tenir-te aquí a Ràdio Sabadell. Gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Josep, fes els deures, eh?
Sí, fem els deures.